Illa i Puigdemont es reuneixen a Brussel·les i fan efectiva l'amnistia política. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La cita és d'aquí a poc més de dues hores, a la delegació de la Generalitat a Brussel·les. La trobada entre els presidents Illa i Puigdemont, la foto de tots dos, és gairebé tan important com el contingut, la conversa que puguin tenir, Joan Bota.
És tard, segons els independentistes, l'aplicació de l'amnistia política que demanen els juntaires de fa temps, i pot ser, tot i que el PSOE ho nega rotundament, l'avançada d'una reunió de Pedro Sánchez amb Puigdemont mentre la justícia espanyola continua sense permetre el retorn de l'expresident.
Enviat especial a Brussel·les, Albert Prat.
Salvador Illa viatja aquesta hora a la capital belga. De fet, està a punt d'aterrar per entrevistar-se amb Puigdemont mentre a la delegació del govern a Brussel·les aquí enllesteixen els preparatius. Armatisme absolut des de Palau sobre els temes que el president portarà sota el braç, però només la imatge que veurem a partir d'un quart de cinc ja serà inèdita. El president de la Generalitat serà el primer càrrec institucional dels socialistes que es fotografia amb l'expresident.
Això el dia en què el Consell de Ministres ha aprovat la condonació de part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA, pactat entre el PSOE i Esquerra per la investidura de Pedro Sánchez.
Tot i que la quitança d'Andalusia és més gran que la de Catalunya i que la majoria de territoris que se'n beneficiaran són del PP, els d'Alberto Núñez Feijóo veuen en la mesura un privilegi als catalans i un greuge al conjunt dels espanyols.
Madrid, Dani Sainz de Aja.
Sí, és una afirmació que ha volgut desmentir María Jesús Montero, que es mostra segura que les comunitats del PP acabaran dient que sí un cop el Congrés hi doni llum verda. La ministra d'Hisenda defensa que seria una irresponsabilitat renunciar a la condonació de part del deute del FLA i deixa clar que no s'ha volgut beneficiar només a Catalunya.
7 de cada 10 euros que se condonan benefician a territorios que están gobernados por el Partido Popular. Por tanto, la pregunta es ¿dónde está el agravio? ¿Dónde está el perjuicio?
Encara en plana econòmica, el govern ha aprovat aquest migdia el sostre de despesa de la Generalitat per l'any que ve.
És el primer pas per elaborar uns pressupostos pel 2026.
Anem a Palau, Jordi Corbalan.
Uns pressupostos que el govern vol tenir aprovats l'1 de gener. La Generalitat podrà gastar l'any que ve 40.524 milions d'euros, un 7% més del que establia la pròrroga pressupostària d'aquest any. Ara comença el treball intern de les conselleries per quadrar els números tenint en compte els compromisos amb els socis d'investidura amb els quals encara no ha començat a parlar dels comptes per l'any que ve.
I avui hem sabut que l'atur ha pujat aquest mes d'agost, cosa que és habitual, i amb la fi dels contractes d'estiu ara hi ha 327.000 catalans desocupats.
Tot i aquest mal mes, el volum d'ocupats es manté a nivells històrics. Al Catalunya migdia us donarem les claus d'aquesta aparent contradicció i també us explicarem com creixen les estafes vinculades a la recerca de feina, amb falses trucades com aquesta. Són estafadors que es fan passar per responsables de recursos humans de grans empreses i demanen dades personals i diners per tirar endavant falsos processos de selecció.
I nou contratemps de la flotilla solidària amb Gaza, que ahir va tornar a sortir de Barcelona. Enviada especial, Marta Viana.
Sí, hi ha vaixells que pel mal temps aquesta nit han hagut de tornar al port de Barcelona. D'altres, en canvi, estan patint alguns problemes tècnics durant la nit. Se'ls ha trencat el motor o fins i tot l'han perdut i naveguen a aquesta hora només amb la vela. Sobre la taula, diverses opcions, com una parada tècnica a les illes o agrupar els vaixells per la velocitat de navegació.
Faltin 20 minuts per les 3, arribarà la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Sentirem l'avançament de l'entrevista que el Tot Costa ha fet a Dani Olmo.
El migcampista blaugrana valora, entre altres coses, la declaració que va fer diumenge Hansi Flick parlant dels egos que mataven l'èxit. Repassarem també el Catalunya Migdia els últims moviments al mercat que es van produir ahir a la nit, com la cessió d'Héctor Fort a l'Elx o el fitxatge de Brian Gil al Girona. I la Ruth Vila ha estat amb el director esportiu del Barça femení, Marc Vivers, i també sentirem el més destacat d'aquesta entrevista just a l'inici de temporada.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però hi ha cua a la P7 a Castellbisbal en direcció Barcelona-Girona per un accident a la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat per un vehicle avariat i a la B224 a Martorell en direcció a l'enllaç amb l'autopista P7 per un altre accident de fa estona. El transport públic torna a haver-hi retards de 20 minuts als trens de la línia R4 de Rodalies per les obres del corredor del Mediterrani.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera les pròximes hores?
tranquil·litat, i els propers dies també. Un cel una miqueta entelat, aquesta tarda són núvols prims, poca cosa, domini del sol, no hi ha d'haver precipitacions, i la temperatura que continua doncs d'estiu suau en hores centrals del dia. Ara mateix 30-31, les més altes en punts del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. I l'augment de temperatures a l'acabar la setmana serà el més destacat quan arribi divendres, dissabte i diumenge.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. D'aquí un parell d'hores, a 16:45 de la tarda, veurem per primera vegada la fotografia dels presidents Salvador Illa i Carles Puigdemont, tots junts, a Brussel·les. És la primera trobada institucional entre tots dos. El govern i Junts l'emmarquen en una reunió institucional. Els de Puigdemont, de fet, critiquen que arriba tard. Però la reunió suposa una primera amnistia política pel líder de Junts per Catalunya i arriba en un dels moments més delicats del govern espanyol. Enviat especial a Brussel·les, Albert Prat, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, màxima expectació no només a fora, sinó també a dins de la delegació del govern a Brussel·les, perquè a aquesta hora, a la segona planta, s'estan enllestint els preparatius de la sala on se celebrarà aquesta reunió i decidint quines banderes flanquejaran els dos presidents. Illa i Puigdemont s'han citat aquí a 16:45. Després de 13 mesos al capdavant del govern, ha sigut el president qui ha mogut fitxa per entrevistar-se amb l'últim expresident que li faltava. Illa deia ahir a Catalunya Ràdio que ara és el moment, i el moment ha arribat després que el Constitucional hagi donat llum verd a l'amnistia i quan Pedro Sánchez més ho necessita. La continuïtat del govern espanyol de ben segur serà un dels temes que posaran sobre la taula, però l'entorn d'Illa no ha volgut donar cap detall sobre el contingut. Sigui com sigui, la imatge serà insòlita. No és la primera vegada que un socialista es fotografia amb Puigdemont. Qui va trencar el gel va ser l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, però avui serà la primera vegada que ho fa un càrrec institucional dels socialistes i veurem si no l'última. Precisament en declaracions a TV3, el número 2 de Junts, Jordi Turull, està convençut que Illa ha rebut ordres de Sánchez i ha lamentat que hagi esperat tant.
Bé, jo crec que tot el que fa el president Illa s'ha de llegir en clau PSOE, perquè és l'únic que el mou, el motiva i l'esperona, i ara ha sigut ell que ha anat a Lanzarote i suposo que ha rebut instruccions i ha demanat aquesta reunió.
Reacció que ha sorprès la portaveu del govern, Sílvia Pané, que fa només uns minuts.
Home, sobta, és a dir, ells mateixos com a grup parlamentari havien reivindicat i reclamat aquesta reunió. Al moment l'ha escollit el president. Agraïm que el president Puigdemont hagi acceptat aquest oferiment i que es pugui produir aquesta reunió.
Per cert, després d'aquesta trobada cara a cara i segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Puigdemont ha convocat demà a Waterloo el nucli dur del seu partit.
A la segona hora estarem pendents, a la segona hora de Catalunya Mitjà, d'aquesta trobada entre Carles Puigdemont i Salvador Illa. Mentrestant, el Consell de Ministres ha donat llum verda a condonar una part del deute de les comunitats autònomes amb el Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA, i també amb els bancs. Un total de 83.000 milions d'euros que assumirà l'Estat. El govern espanyol compleix així amb l'acord que el PSOE va tancar amb Esquerra a canvi del seu suport a la investidura de Pedro Sánchez. La mesura permetrà donar un respir a les finances de Catalunya, però s'estén a totes les comunitats autònomes del règim comú i beneficiarà, sobretot, Andalusia i el País Valencià. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. La ministra d'Hisenda ha remarcat que la condonació del deute és voluntària. Cada comunitat que s'hi vulga acollir ho haurà de demanar i signar un conveni amb el govern espanyol. Catalunya ja ha dit que ho farà. Serà una de les més beneficiades juntament amb Andalusia i el País Valencià, però també Madrid, que tot i no tenir deute amb el FLA, sí en té amb els bancs. És la prova, segons Maria Jesús Montero, que tot i ser fruit d'un acord amb Esquerra Republicana, és fals que s'haja volgut privilegiar ya Cataluña.
Que es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España. Es decir, 7 de cada 10 euros que se condonan benefician a territorios que están gobernados por el Partido Popular. Por tanto, la pregunta es ¿dónde está el agravio? ¿Dónde está el perjuicio?
I s'ha mostrat convençuda que les comunitats del PP acabaran demanant la condonació perquè, si no, diu, seria irresponsable.
Yo lo preguntaría de otra manera. ¿Qué familia española, si se le plantea una condonación de su hipoteca o de parte de la deuda que tenga en ese momento suscrita, qué familia española en su sano juicio va a decir que no a que alivie la carga de deuda que tenga su familia? Bueno, pues esta es la pregunta que hay que hacerle a las comunidades autónomas del Partido Popular.
El govern espanyol defensa que la mesura és històrica i excepcional, que corregeix un mal finançament del govern de Rajoy i que revertirà en que les comunitats podran dedicar més diners a polítiques socials pels interessos que deixaran de pagar.
Però tot i aquestes idees que dona el govern espanyol, de moment, Dani, el Partit Popular es manté en el seu no.
Sí, fins ara no s'han fet evidents fissures entre les comunitats que governa el PP, tot i l'elevat deute d'alguns territoris, com el cas del País València. Es queixen que la condonació que ofereix el govern espanyol són molles en comparació amb el seu dèficit fiscal i insisteixen en que és un favor més als independentistes catalans. Ara bé, Miguel Tellado evitava dir què farien els governs del PP en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya.
Es simplemente un pago más que hace Sánchez al independentismo para continuar en el poder y, desde luego, ustedes lo que va a poder ver es unidad de los líderes del Partido Popular en las comunidades autónomas defendiendo lo que es bueno para España y criticando lo que es malo para nuestro país.
Però abans d'arribar aquí, el projecte de llei ha de passar pel Congrés, on seran claus un cop més els vots de Junts, que deixa la porta oberta a votar-hi a favor. Sumar exigeix condicionar la quitança a que les comunitats com la de Madrid deixen de rebaixar els impostos als rics.
Però més enllà de la picabaralla política, a Catalunya Migdia hem volgut mirar les xifres, els números, amb detall. Pilar García, bon dia.
Bon dia.
I mirant aquestes xifres, veiem que Catalunya està entre les comunitats menys beneficiades en proporció al deute que tenen amb el FLA. Andalusia, en canvi, és la més beneficiada.
Sí, Catalunya deu 78.500 milions, amb data 31 de març, segons les dades del Banc d'Espanya, i se n'hi perdonen 17.000. Això és el 21,8%, una mica més, doncs, del que Esquerra va pactar amb el PSOE. També al País Valencià i a Madrid, el perdó del deute se situa en aquesta proporció, per bé que Madrid, com hem explicat, no té FLA i el càlcul és sobre el deute total amb les entitats financeres. Però a la resta de comunitats la condonació supera aquest percentatge. Amb Andalusia, al capdavant, on arriba el 79% del deute FLA. A les Canàries és més de la meitat i a la Rioja el 40%. A Castella, la Manxa, Extremadura, Aragó i Galícia supera el 30%.
Però tot i aquesta condonació, a Catalunya encara li quedaran pendents uns 60.000 euros, uns 60.000 milions d'euros, que haurà d'anar tornant progressivament. Cada any vencen uns 7.000 milions.
Sí, són entre 7.000 i 10.000 segons els venciments i segons el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, la condonació del FLA, si bé dona un respir puntual a les finances públiques catalanes, hi ha un problema de fons que no es resol.
El FLA és una solució parcial a un problema greu que té Catalunya des de fa dècades, que és un infrafinançament. Aquest infrafinançament li provoca dèficit, li provoca un deute molt important, és la comunitat autònoma més endeutada, perquè també és la comunitat autònoma que està pitjor finançada, és la que està més infrafinançada.
En paral·lel, recordem-ho, la Generalitat ha refinançat 3.500 milions del FLA. Això vol dir que els ha demanat als bancs per tornar-los al govern espanyol perquè la banca li cobra un interès més baix. I així s'estalviarà uns 127 milions en interessos.
Doncs encara sobre números. El govern de Salvador Illa dona el tret de sortida per tenir pressupostos l'any que ve fixant el sostre de despesa, és a dir, els diners que podran gastar les conselleries per fer les seves polítiques. Anem al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalán, bon dia.
Bon dia. Sí, la Generalitat podrà gastar l'any que ve 40.500 milions d'euros si té nous pressupostos, amb un increment de gairebé el 7% dels ingressos respecte de la pròrroga pressupostària d'aquest any. I és que el govern confia poder tirar endavant els seus primers pressupostos i tenir-los aprovats l'1 de gener, amb el suport dels seus dos socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tot i que encara no han començat a parlar-ne. Abans, les conselleries han de començar a quadrar els números. La portaveu, Sílvia Paneque, desvincula la negociació d'aquests comptes de les exigències d'Esquerra que vol forçar el Congrés dels Diputats la votació dels canvis normatius perquè Catalunya pugui recaptar tots els impostos.
Són dinàmiques diferents. Des del govern el que hem d'assegurar és el compliment del pacte d'investidura i amb això estem treballant i estem centrats en donar compliment a allò que vam pactar amb Esquerra Republicana. Estem convençuts que podem assolir aquest model de finançament que ens ajudi a desplegar i a obtenir els recursos necessaris per desplegar les polítiques públiques.
El govern garanteix també que el projecte de pressupostos per al 2026 incorporarà els compromisos dels pactes d'investidura.
Però en aquesta reunió, Jordi, el govern també ha presentat els actes institucionals de la Diada.
Sí, el cartell de la Diada, aquesta vegada, per cert, sense lema, són les quatre barres de la Senyera, reinterpretades artísticament per ciutadans i col·lectius de diferents orígens i edats. Així es vol simbolitzar que la Diada parla amb la veu de tothom i representa un país divers. Els actes institucionals començaran a la vigília de la Diada al vespre, amb la hissada de la majestuosa Senyera del Parlament. Després, la Cambra Catalana recuperarà la recepció institucional. L'11 de setembre es faran al matí les tradicionals ofrenes al monument a Rafael Casanova i al vespre es farà l'acte institucional. Aquesta vegada el Teatre Nacional consistirà en un muntatge que recordarà, entre d'altres, l'escriptor Paco Candel, l'astrònoma Maria Assumpció Català i els 50 anys del primer Congrés de Cultura Catalana, tot plegat amb la lectura de textos a càrrec d'actors i actuacions musicals, entre d'altres, del cantant Antonio Orozco.
Anem a Madrid perquè allà hi ha malestar entre les associacions de jutges per les declaracions de Pedro Sánchez ahir a l'entrevista a Televisió Espanyola. El president del govern espanyol va acusar alguns jutges de no complir la llei i de fer política arran de les investigacions que tenen obertes la seva dona o el seu germà. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Nou xoc entre el govern de Pedro Sánchez i la magistratura, qui no han agradat gens les declaracions del president espanyol atacant directament alguns jutges. Associacions de totes les orientacions han criticat les seves paraules i li demanen respecte per la independència judicial. Sergio Oliva és portaveu de l'Associació Francisco de Vitoria, Alejandro González de l'Associació Professional de la Magistratura. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
I són especialmente graves estas críticas cuando provienen del presidente del gobierno, a quien se le debe exigir mayor prudencia y respeto a la justicia.
La discrepancia es legítima y otra cosa distinta es atribuirle intencionalidad política al juez. Y que venga el del presidente del gobierno implica un deterioro en la calidad democrática.
Una crítica que s'ha fet seva al PP, Esther Muñoz Alevoltó.
Es una desfachatez absoluta que en cualquier otro país hubiera supuesto un escándalo absoluto. Yo solamente he visto declaraciones similares a Trump.
Des de la Moncloa, en canvi, la portaveu Pilar Alegría no matiza, sinó que assegura que és una sensació generalitzada.
Creo que esta cuestión no es solo una opinión de este gobierno. Creo que es una opinión ampliamente compartida por una inmensa mayoría de españoles y de españolas.
Sumar, soci del PSOE, ha avalat plenament les paraules de Sánchez.
Passen 2 minuts d'un 2:15 de la tarda. S'acaba l'estiu i, per tant, també s'acaben molts contractes laborals vinculats al turisme o al lleure infantil. Això explica l'increment de l'atur i la pèrdua d'afiliats de la Seguretat Social que hi ha hagut el mes d'agost. Catalunya, en xifres absolutes, és on pitjor ha anat. Amb tot, si ho comparem amb fa un any, les estadístiques continuen sent bones, Laia Ortega.
A l'agost, el nombre d'aturats ha crescut de gairebé 8.000 persones, majoritàriament en el sector serveis, i la Seguretat Social, que portava 7 mesos consecutius pujant, ha perdut 63.000 afiliats. Un fet que justifica així Manuela Rodó, que és directora de l'Observatori del Treball i Model Productiu.
El sector que més contribueix al descens és l'educació, claríssimament, perquè hi ha hagut un descens de 23.391 afiliacions. L'altre sector que ha tingut un descens també molt intens, d'un 9,3%, però que són 8.039 afiliacions menys, són les activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment lligades al sector turístic.
De tota manera, la xifra de parats, 327.000, és la més baixa en un mes d'agost des del 2007, i el volum d'ocupats es manté a nivells històrics. Treball confia tancar l'any per sobre dels 3.900.000 afiliats. Fa temps, però, que les dades d'atur es qüestionen, d'una banda perquè qui no ha cotitzat prou i no té dret a prestació no sol apuntar-se a les oficines del SOC i, per tant, no figura com a aturat, i de l'altra perquè els fixos discontinus, quan no estan actius, tampoc compten.
Doncs si sou dels que esteu buscant feina, escolteu aquest missatge. Si algú ha rebut aquesta trucada d'un número desconegut, no se n'ha de fer cas mai. És una estafa. Comença amb un missatge, com sentíem, que a vegades es fa passar per representants d'empreses com ara Infojobs o Indeed.
Sí, algú se'ls creu i afegeix aquest número al seu WhatsApp. Els ciberdelinqüents comparteixen informació sobre la suposada oferta de feina i aquí es posa en marxa l'engany. Ho explica l'expert en ciberseguretat Jordi Serra.
Volen dades, tot el que puguis donar-los, perquè després en puguin fer un phishing o qualsevol cosa. I també després et demanen diners directament per incloure dins de la llista dels candidats o inclús per pujar a l'ordre d'aquesta llista, que tot és fals, evidentment.
Serra recorda que sempre cal estar alerta i, sobretot, aplicar el sentit comú.
Que et truquin a una persona que no saps qui és, que et digui que has estat seleccionat i que envies el currículum i tal, evidentment això no passa enlloc. Aplicar el sentit comú a un número de telèfon que no m'ha enviat res, pues no ens trucaran, així per les bones. I si ens truquen perquè hem deixat el currículum o el que sigui, ens diran d'on truquen, no? O si truquen a través d'una ETT, ens diran pues, a través no? de tal lloc que la persona s'ha donat d'alta.
Doncs sigui com sigui, és un nou tipus d'estafa detectada per l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya les últimes setmanes, que pot ser tant amb una trucada com amb un missatge SMS o bé un WhatsApp.
Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida la informació internacional. Començarem a la Xina.
Catalunya migdia.
A Carrefour torna a casa al millor preu amb el 3x2 en totes les finíssimes Campofrío. Comprant a 3 en pagues 2 i la tercera et surt gratis. I així, en més de 5.000 productes, fins al 10 de setembre. Carrefour, el millor per la tornada, al millor preu.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
No fallar significa ser un exemple.
El seu punt fort 100% és la seva actitud.
Comences a veure que és candidat amb potencial.
Jo quan li dic, si no guanyes no passa res, li dic perquè ho veig impossible que guanyi.
Si arrisques, no guanyaràs.
Hem d'anar a trencar les regles del joc.
De quina pasta has d'estar fet per aconseguir ser el millor xocolater del món? Nits sense ficció. Lluc, una crònica de la pastisseria. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia. Un quart i mig. Una trobada de vells amics. Aquesta és l'atmosfera de la reunió d'aquest matí a Pequín entre Xi Jinping i Vladimir Putin, que han tornat a escenificar les bones relacions que hi ha entre la Xina i Rússia. A banda de les paraules conciliadores i carregades de bones intencions, Rússia s'ha compromès a enviar més gas natural a la Xina i els dos líders han signat amb la veïna Mongòlia un acord per construir un nou gasoducte, el major projecte mundial del sector del gas. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Si Donald Trump va irritant el món amb els aranzels, Xi Jinping va reforçant aliances a favor seu. Reunió avui a Pequín amb el president rus, tercer dia a la Xina de Vladimir Putin, que depèn del gas i el petroli que la Xina li compra i li permet contrarrestar així les sancions occidentals per la guerra d'Ucraïna. Nou episodi de l'aliança estratègica sense límits que van segellar la Xina i Rússia tot just uns dies abans de la invasió i que, ha dit Putin avui, ha arribat a un nivell no vist fins ara.
Us agraeixo la càlida benvinguda que heu donat a tota la nostra delegació. L'estreta comunicació que hi ha entre nosaltres reflecteix la naturalesa estratègica de les relacions Rússia-Xina que es troben a un nivell sense precedents.
Xi s'ha adreçat també a qui ha qualificat de vell amic.
La Xina està disposada a treballar amb Rússia per donar suport mutu a la revitalització i el desenvolupament, defensant fermesa la justícia i l'equitat internacional i promoure construir un sistema de governança global més just i equitatiu.
Tota mena de gestos de proximitat. Xi Jinping ha dut Putin a la seva residència a prendre el te. I mentre els líders es reunien, les delegacions han firmat un acord per incrementar el subministrament de gas rus a la Xina i per a un nou gasoducte a través de Mongòlia.
I el mal temps està complicant la missió de la flotilla Global Sumut, que viatja amb ajuda humanitària cap a Gaza. Després de recular el primer dia per una tempesta, avui les embarcacions més petites han hagut de tornar a Barcelona per diversos problemes tècnics. L'organització, però, assegura que la resta continua. A la flotilla hi viatgen el José Antonio Rodríguez i la Marta Viana. Marta, bon dia.
Bon dia. La pluja i el vent han sigut els dos principals problemes que ha obligat algunes embarcacions a fer marxa enrere. Una d'elles ha tornat de matinada perquè se'ls ha espatllat el pilot automàtic i a aquesta hora també podem confirmar que dos dels velers petits se'ls ha espatllat el motor i estan navegant només a vela. Davant aquesta situació hi ha molta incertesa amb el que pot passar en les pròximes hores, però l'organització diu que treballa per buscar una solució i seguir amb la missió, segons ens explica el capità del nostre vaixell.
Pues seguramente los organizadores estarán estudiando distintos planes de acción que pueden ser varios, como separar los grupos, separar la flotilla por distintas velocidades, por cómo esperamos a los barcos que hagan, que puedan hacer reparaciones y alcanzarlos.
La coordinació per ràdio entre els capitans és constant i tampoc es descarta fer una parada tècnica a les illes per arreglar aquells vaixells que han tingut problemes.
I més de 1.400 persones han mort en el terratrèmol de l'Afganistan en un nou balanç oficial que també eleva fins a 3.120 els ferits i a uns 5.400 les cases destruïdes. Els equips de rescat intenten arribar a les regions remotes que fan frontera amb el Pakistan, on les carreteres estan tallades i on es tem que hi hagi més víctimes sota la runa, Quim Olivares.
Sí, ho ha explicat a Catalunya Informació des de Kabul, Constança Altirriba, encarregada de programes de l'ACNUR a l'Afganistan.
Som conscients i sabem que s'està continuant la recerca de persones que encara poden estar sota les runes, jo crec que sí que poden augmentar. De fet, el terratrèmol va passar fa dues nits i és molt aviat encara per tindre un balanç complet de les víctimes.
L'ACNUR considera prioritari fer-los arribar aigua potable, medicaments i tendes de campanya. Els talibans demanen ajuda malgrat no tenir el reconeixement internacional.
Hi ha moltes organitzacions humanitàries i altres agències de Nacions Unides, estem coordinant amb les autoritats, de fet, aquesta ajuda humanitària immediata. No crec que pugui dificultar, perquè moltes d'aquestes organitzacions estan subvencionades per organismes internacionals.
Fins ara l'Índia i el Regne Unit ja hi han enviat ajuda d'emergència i d'altres com la Unió Europea o la Xina l'han promès, però encara no hi ha arribat.
Més coses, d'aquí a 8 minuts seran dos quarts. La jutgessa de Catarroja, que investiga la dana mortal del País Valencià el dia 29 d'octubre, ha denunciat públicament que és víctima d'una campanya difamatòria plena d'atacs masclistes. La magistrada Núria Ruiz apunta directament a una part de les defenses dels investigats, com ara el representant legal de l'exresponsable d'emergències del govern valencià, Emilio Argüesso. València, Alba Barbosa.
La instructora de la causa penal de la dana critica que les denúncies i queixes de les defenses contra ella són part d'una campanya difamatòria i destilen, diu textualment, un masclisme atroç. Defensa la independència dels jutges, insisteix en el fet que no els escullen les parts i afegeix que algunes informacions publicades l'han fet sentir denigrada com a professional i com a dona. Núria Ruiz Tobarra s'adreça concretament al lletrat que defensa Emilio Argüesso, ex número 2 d'emergències i investigat en la causa. Li retreu que hagi demanat investigar la possible ingerència del marit de Tobarra, que també és jutge, en aquesta causa. La magistratura entén que volen acreditar que el procediment el dirigeix la seva parella, cosa que viola, diu, els principis deontològics. En aquest sentit, ha ordenat que es creï una peça separada per valorar si cal sancionar l'advocat. Pel que fa al curs de la instrucció, la jutge ha citat a declarar aquest mes el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, i un oficial del Consorci de Bombers de València.
I pas endavant per eliminar peixos invasors als estanys del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Després de comprovar l'eficàcia de la rotenona, un biocida natural, en un estany d'alta muntanya, a l'Aran, ara s'aplicarà també a la zona dels tres estanys, al Pallars Sobirà. L'objectiu és preservar la fauna i la flora autòctones i retornar l'ecosistema al seu estat original. Lleida, Pere Joan Álvarez.
L'estany de Manyera, a la Vall d'Aran, ha estat l'únic precedent fins ara de l'aplicació de la rotenona en un estany d'alta muntanya a Europa. L'any passat es va aplicar aquest ictiocida biodegradable que inhibeix la respiració branquial dels peixos, és a dir, impedeix que puguin respirar per eliminar-los. Un any després es confirma que l'actuació va ser un èxit. S'ha erradicat el baró, introduït a mitjans del segle passat com a esquer viu per pescar truites, i l'estany ha recuperat la seva biodiversitat original. Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
El que volem és restaurar la biodiversitat dels estanys que estan més degradats, perquè el baró acaba degradant totalment l'estany, eliminant tota la vida biodiversitat que hi ha en aquell estany.
Ara el projecte Life Rescue al PIR farà el mateix a la zona de 3 estanys. L'aplicació de la Ruta Nun en una d'aquestes llacunes ha començat avui i s'allargarà fins dijous. Més endavant s'aplicarà en un altre dels estanys d'aquesta zona. Actualment, al voltant d'un 55% dels llacs del Pirineu català estan poblats per peixos.
Un grup d'usuaris de l'alta velocitat a Girona, cansats de les incidències, s'han organitzat i han detectat retards cada dia feiner en el trajecte entre Girona i Barcelona. Van notar un deteriorament en el servei i a principis d'any van decidir fer un registre de les incidències. Girona, Núria Peraire.
Hola, bon dia. Els usuaris diuen que hi ha retards cada dia laborable de mitjana i que són d'uns 10 minuts i de 20 minuts en els trajectes de tornada a Girona. El registre el fan des del gener i ho recopilen en un grup de Telegram amb més de 400 membres. Han comptat 400 retards fins al juliol i el març va ser el mes amb més incidències. Un dels afectats és Daniel Blay.
Cada dia. Sense cap mena de dubte, cada dia. Tens aquest punt de nerviosisme de dir, bueno, he arribat a Barcelona, però bueno, ja veurem la tornada, a veure com va.
Expliquen que sovint el viatge es fa més llarg, que de 38 minuts pot arribar als 50. Lamenten que molts s'han organitzat la vida comptant que hi havia aquest servei entre les dues capitals de demarcació i que ara els falla.
Hi ha trens que ja els han tret de 38 minuts. Ja no són 38 minuts, ja te'ls venen com trens de 48 o 49 minuts. Llavors, ja no és alta velocitat.
Estan en contacte amb altres usuaris de l'alta velocitat de Lleida per organitzar-se i també han presentat les seves dades a l'alcalde de Girona per si els pot ajudar a fer-les arribar al Ministeri.
Però els retards també afecten sistemàticament la línia de Rodalies R4, on se substitueixen vies entre Sant Vicenç de Calders i Martorell. Des del mes de juliol i fins al novembre només tenen un tren cada hora, que tan sols han sigut puntuals 2 dies en tot el mes de juliol i 7 dies al mes d'agost. Molts usuaris de la desena d'estacions afectades han decidit passar-se a l'autobús, com ha explicat Sònia Martínez al 3CAT.
Vaig a Barcelona perquè tinc que fer uns tràmits, llavors és més segur anar en autocar perquè arribaré, segur que arribo, i podré arribar a l'hora que necessito arribar. El tren, doncs a vegades, no arriba a l'hora que té que arribar o no passa.
I també han hagut d'acabar el viatge amb autocar el centenar de viatgers que aquest matí anaven en un tren de la línia R14 que enllaça Barcelona i Lleida per Reus i que s'ha avariat a prop de l'estació de la Plana de Picamoixons. Més coses, els arrossers del Delta de l'Ebre encaren la sega de l'arròs amb males previsions. Com a molt es colliran uns 130 milions de quilos, una collita molt semblant a la de l'any passat. Tortosa, Jordi Barranca.
Bon dia. Les temperatures del mes d'agost han fet que les previsions del sector empitjorin. En total esperen recollir entre 115 o com a màxim 130 milions de quilos. Unes dades similars a les de l'any passat. Josep Antoni Vidal és el responsable del sector del Sindicat Unió de Pagesos.
La calor, el problema que tenim és que ha vingut per quedar-se i vam provar el bomba ara la setmana passada i l'altra, ara s'ha parat. Van hi haure algun arròs que van comentar en una cooperativa que va entrar que un arròs llarg no donava rendiment per la calor i, clar, això està que no anirem segant, exactament no veurem les afectacions de malfinyat.
A més, cal afegir una nova dada dolenta. Els preus que es pagaran als productors es reduiran entre un 20 i un 30% per l'accés de producció global al mercat. En aquest sentit, els arrossers critiquen una vegada més l'arribada de productes de països asiàtics i del Mercosur que competeixen a uns preus inassumibles pel sector.
I Barcelona és des d'avui fins divendres la seu del Congrés Internacional de les Grans Torres del Món. Hi ha representants de la Torre Eiffel, del Top on the Rock de Nova York o de les Torres Bessones de Kuala Lumpur, Montse Poblet.
Amb 125 metres d'altura i una visió de 360 graus sobre la ciutat de Barcelona, la Torre Glòries acull el Congrés de la Federació Internacional de Grans Torres del Món, una cinquantena de prodigis arquitectònics que cada any atrauen més de 65 milions de visitants. En els 4 dies de trobada, els participants en el Congrés compartiran experiències en aspectes tan diversos com la proposta de visita, la millora de la sostenibilitat o el funcionament dels ascensors, una peça clau per aquests gegants que dibuixen els skylines de les nostres ciutats. Aleix Prat de Pàdua, director del Mirador Glòria, resumia així el que significa per ells acollir aquesta trobada.
És un reconeixement a una proposta expositiva i vivencial d'un mirador que és únic en el món. I a nivell de ciutat també és posar la ciutat de Barcelona en aquest mapa internacional, de manera també de l'arquitectura, no? I tenim un patrimoni arquitectònic i de proposta de visita que està absolutament al primer nivell.
I és que la Torre Glòries, per on cada any passen uns 120.000 visitants, és l'única de totes les que participen en el Congrés que en la visita inclou una exposició d'obres d'art que interpreten la ciutat i la seva evolució.
Passant 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Passen 5 minuts de dos quarts. La colorida i influent pintura d'Henri Matisse protagonitzarà la nova temporada expositiva del Caixa Fòrum Barcelona. Al Cosmocaixa hi entrarà un imponent fòssil de mamut siberià i ho farà per quedar-s'hi, Montse Mas.
Sí, una nova col·laboració amb el Centre Pompidou de París permetrà l'arribada a la primavera que ve d'una trentena de pintures de Matisse, algunes d'inèdites a casa nostra, com el seu famós paisatge puntillista Luxe, calma i voluptuositat. La directora d'exposicions de la Fundació La Caixa, Isabel Salgado, parla d'oportunitats única.
I al final és una exposició que revela com Matisse va reinventar el color, la forma i la llibertat pictòrica i mostra la seva obra també en diàleg amb els seus contemporanis com Picasso i Braque fins als nostres dies. Sabeu que el Pompidou tanca durant 5 anys. Realment el préstec és únic, molt generós i tindrem peces molt excepcionals.
El Caixa Fòrum Barcelona també comptarà amb una exposició sobre la cultura mil·lenària d'Oceania que prové del Museu Britànic i una altra sobre l'ús del desenvolupament enfocament en l'art contemporani a partir de la famosa sèrie dels nanúfers de Monet. Una mostra immersiva sobre la natura obrirà el nou curs el 17 de setembre. Pel que fa al Cosmocaixa, a la tardor s'hi instal·larà per sempre un fòssil real de mamut siberià de 6 metres de llargada i 3 metres i mig d'alçada i el planetari inclourà una projecció sobre l'eclipsi total de sol previst per l'agost de l'any que ve.
I ara anem al teatre. Perquè l'adaptació teatral de la novel·la Per Magel, d'Eva Baltasar, és una de les grans estrenes de la nova temporada de la Sala Texas, que ha presentat la seva tercera temporada, Marta Vives.
El Teatre de Gràcia revalida el seu compromís amb l'autoria catalana i ho fa amb la posada en escena d'un dels grans títols de la nostra literatura, Per Magel, d'Eva Baltasar, publicada a Club Editor, que ho celebra així.
No, jo, a part de molt contenta, estic molt encuriosida, no?, amb aquella sensació de deixar anar de la mà la protagonista de Per Magel i de saber quines coses seves jo encara no conec i descobriré.
Després de tenir molts pretendents, la proposta que ho farà possible és l'adaptació teatral de Victoria Spumberg, interpretada per Maria Rodríguez Soto a partir del 8 d'abril. Victoria Spumberg.
Aquesta novel·la té una força en el llenguatge que em va atrapar molt, sobretot amb una força amb la llengua que trobo que és molt física, que té molt moviment, que és molt teatral, i després un sentit de l'humor en el qual m'he identificat.
Una altra de les estrenes serà Desaparellats, una comèdia romàntica de Ramon Pardina amb Esther López de La Calòrica i Ricard Ferrer. A més, el Teatre Texas segueix apostant per obres que mereixen una segona vida. Serà el cas del Principi d'Arquimedes, de Josep Maria Miró, Ovelles, de Iago Alonso i Carmen Marfà, o Loop, de Ramon Madaula.
I del teatre al cinema. Les interioritats de la moda internacional han arribat avui a la Mostra de Cinema de Venècia de la mà de Sofia Coppola i el seu documental Mark by Sofia. La cinta, fora de concurs, fa un retrat íntim del seu amic Marc Jacobs, una de les grans icones fashion dels Estats Units i director creatiu de Louis Vuitton durant gairebé dues dècades. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
Sofia Coppola i Marc Jacobs són amics des de l'època grunge, fa tres dècades, quan ella assistia a les primeres desfilades a Nova York d'un jove estudiant de moda entusiasmat per vestir artistes com Courtney Love o Sonic Youth. És per aquesta relació tan estreta que Sofia Coppola s'ha estrenat en el gènere documental i Marc Jacobs s'ha obert davant la càmera.
Mai hauria pensat de provar de fer un documental i quan em van dir de fer una cinta sobre el Marc vaig pensar, no, impossible, massa pressió, ho hauré de fer molt bé perquè és el meu amic. Però ho vaig pensar fa 30 anys i això em permetrà revisar la seva increïble trajectòria.
Va ser molt fàcil dir que sí a la Sofia. M'hi sento molt còmode. Com ella ha dit, fa tant de temps que som amics i em va entusiasmar la seva aproximació per fer el documental, del tot inconvencional. Era més orgànica, natural.
El documental té dos eixos. Per una banda, assistim al making of d'una desfilada i l'altre eix és la conversa amb Jacobs, que posa de relleu les infinites connexions culturals i artístiques que inspiren un creador de moda de renom internacional.
I encara més cinema.
Es mucho dinero, Elsa. Yo no tengo esa autonomía.
Perquè la pel·lícula El Talento, que s'estrena aquest divendres, vol deixar en evidència la masculinitat tòxica que tracta el cos de la dona com una joguina o com una moneda de canvi. Està protagonitzada per Esther Expósito i l'ha dirigit Polo Menárguez. Marc Garriga.
El director madrileny, conegut per films com El Plan, adaptat colze a colze amb Fernando León de Aranoa, una novel·la d'Arthur Schnitzer que, 100 anys després, continua absolutament vigent. El relat parla de com un home reclama veure la seva fillola despullada abans de deixar diners als seus pares. Menárguez ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que el film vol deixar en evidència la masculinitat tòxica.
A mi me parece interesante trasladar a cierto tipo de espectadores, ¿no?, que estén deseando como Ignacio ver a Elsa desnuda, que se den cuenta de cómo la mirada masculina convierte el cuerpo de una mujer en una moneda de cambio y a partir de ahí espero que pues hagan una reflexión profunda.
El cineasta diu que el film parla també de com esquivem els abusos que ens resulten incòmodes, encara que es produeixin a plena llum del dia, i no ens impliquem perquè, diu, aprofundir-hi pot suposar renúncies per part nostra, com exemple posa la situació a Gaza. Menárguez estrena El Talento el mateix dia que Romeria, de Carla Simón, arribarà als cinemes, però per ell no serà una competència, sinó una prova del bon estat de salut del cinema que es fa a casa nostra.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui al Tot Costa entrevisten Dani Olmo.
El Jordi Costa i la Sènia Gelmà aprofiten l'aturada de Lliga per fer un repàs amb el migcampista blaugrana de l'inici de temporada del Quim. El mercat de fitxatges es va tancar ahir a la mitjanit amb força moviments pel Girona, algun moviment també al Barça i també al mercat internacional. De seguida repassarem aquests moviments amb el Marcos García, però abans, aquesta tarda, al Tot Costa, a partir de les 7, entrevista amb el jugador del Barça, amb Dani Olmo, el migcampista blaugrana, ara és a Madrid, concentrat amb la selecció espanyola, i amb ell hi és el Roger Arbusà. Roger, i el que podem fer al Catalunya Migdia és sentir un avançament d'aquesta entrevista.
Sí, d'aquesta entrevista que sentirem, com deies, a partir de les 7, en aquestes primeres hores de Dani Olmo amb la selecció espanyola, una conversa amb el partit contra el Rayo, doncs encara molt recent, i també amb les declaracions de Hansi Flick, que va fer públicament a Vallecas després del partit en què es va referir als egos del vestidor. Doncs d'això també en parla en aquesta entrevista Dani Olmo.
Està clar que podem estar millor o pitjor, però l'objectiu és clar i és grupal, saps? O sigui, al final tots volem jugar i guanyar, això està clar, però l'objectiu és comú i tots ho sabem. O sigui, que en aquest sentit no hi ha cap preocupació dins del club i dins l'equip. Tenim una molt bona relació de tots els jugadors, tots plegats, o sigui que no hi ha cap preocupació.
Mm-hmm. Doncs l'entrevista sencera, ja ho sabeu, ja ho hem dit, la podeu escoltar al Tot Costa a partir de les 7 de la tarda. Dani Olmo diu que no hi ha preocupació dins del vestidor, però és cert que la frase dels egos maten l'èxit, que va dir Hansi Flick, ha obert el debat de si al vestidor del Barça hi ha un ambient diferent al de l'any passat, i sobre això també n'ha parlat Arbu Pedri.
Sí, que també, evidentment, és aquí a Les Roces, ha parlat de les diferències amb l'any passat i el vam sentir ahir en una entrevista que va fer el migcampista canari a Onda Cero.
El año pasado todos corríamos a una, nadie se dejaba nada dentro del campo, y, o sea, se lo dejaba todo y está claro que esa era la clave, que no mirábamos por el éxito personal, sino por el del equipo, y al final es lo que hace un gran equipo, ganar títulos y campeonatos.
Olmo i Pedri, que són dos dels sis blaugranes que són amb Espanya, també hi són Lamine, Cubarsí, Ferran i Fermín. Tots ells viatgen avui. De fet, estan viatjant ja cap a Sofia per jugar dijous contra Bulgària, partits de classificació pel Mundial, i diumenge a Turquia per tancar aquesta setmana de seleccions.
Ara repassem el més destacat que ens va deixar el mercat de fitxatges. Ahir a la mitjanit es tancava el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola. Ja vam explicar ahir al migdia que Fermín finalment rebutjava l'oferta del Chelsea i va decidir quedar-se al Barça. En canvi, Arbuzà, qui va marxar, finalment va ser Héctor Fort.
Sí, i al final a l'Elx, s'ha dit a l'Elx una temporada. Al final l'operació del Mallorca no es va tancar. Fort jugarà a l'Elx en una sortida que ha permès inscriure amb el primer equip Marc Bernal. Per tant, el migcampista de Berga ja té fitxa del primer equip. El club també ha inscrit Bardazzi, però amb fitxa del filial, tot i que per poder jugar amb el primer equip, el club haurà de fer servir l'aval per poder generar l'espai salarial necessari.
Això, al Barça van haver-hi pocs moviments, aquest últim que ens explicava l'Arbuzà. En canvi, el Girona, feinada ahir. L'Eduard Solà ja ens deia que preveia un dia i una tarda de molts moviments i de molta feina als despatxos del Girona. Va ser un dia realment intens. L'equip gironí va tancar diverses operacions. Els últims noms a confirmar-se van ser els de Banat, els de Brian Hill i també Solà, el del porter Livakovic.
Sí, Livakovic va ser l'últim. Pocs minuts després de 2:15 de la nit, abans de cap a 2:15, van fer oficial el retorn de Brian Hill. Al matí ja havien anunciat el davanter ucraïnès Vladislav Banat, la gran aposta per la davantera, uns 17 milions d'euros de traspàs per aquest davanter de 23 anys que ha firmat per 5 temporades i que ha de ser el golejador de l'equip. En l'última temporada amb el Dinamo de Kiev va fer 21 gols.
As a player, I think I'm fast.
Com a jugador, sóc un futbolista ràpid i puc fer gols. També sé que hauré de córrer enrere per defensar i ajudar l'equip amb assistències i també amb gols.
And try to assist and goals in every game.
Són declaracions de mitjans oficials del club. Això va ser el matí a la tarda. Van estar intensificant les negociacions pel retorn de Brian Hill, que la temporada passada va jugar cedit pel Tottenham i que ara arriba en propietat amb un traspàs d'uns 6 milions fixes, més 4 en variables. Van haver-hi d'acabar pagant davant la negativa del club anglès a rescindir-lo. Brian també arriba amb un contracte llarg de 5 temporades. Pel que fa al porter, en van tocar alguns abans que el sortís l'opció de Dominik Livakovic, que s'havia quedat sense lloc al Fenerbahçe turc amb l'arribada d'Ederson. Livakovic, internacional amb Croàcia i un dels destacats a l'últim Mundial, té 30 anys i arriba cedit fins a final de temporada. Fins a última hora també van intentar el fitxatge del davanter Omar Sadiq, però el límit salarial ho va fer impossible.
Mercat tancat, plantilla, per tant, del Girona també tancada, i Solà és el que volia Mitchell o d'aquella llarga llista li ha quedat alguna demanda encara per complir?
El Girona, mira, s'ha quedat amb una fitxa lliure perquè li van donar dorsal del primer equip a Joel Roca. Mitchell volia un altre davanter, ja m'ha explicat que fins a última hora van intentar el de Sadiq, i també volia un defensa esquerrà. Com ha passat les últimes temporades, el Girona afrontarà la temporada sense un lateral esquerre suplent i sense un perfil de substitut de Creixi, que va ser, recordem-ho, la gran venda del mercat.
I aquest mercat de fitxatges confirma el que ja sabíem, l'exuberància econòmica de la Premier League.
Liverpool have spent the most money in a Premier League transfer window ever. But how can they...
Però potser el que no podíem preveure és que la inversió dels clubs anglesos, Marcos García, multiplicaria per 5 la dels equips de la Lliga Espanyola.
Sí, per 5, ho has dit bé. La Premier supera els 3.500 milions d'euros en fitxatges. Més del doble de la inversió de la Lliga Italiana, que és la segona, amb 1.190 milions en fitxatges en aquesta finestra. La Bundesliga tercera, 856 milions, i la Liga queda en quarta posició en fitxatges amb 701 milions d'euros. El Liverpool sol ha invertit 489 milions, entre els quals destaquen, com dèiem ahir, els gairebé 150 per Isaac. El darrer gran nom a Anglaterra, Gigi Donnarumma, ja ha fet el mini missatge típic i oficial de salutació als seguidors del City.
Hi, City fans. See you soon.
Això és de fa només uns minuts. Cada equip de la Premier ha invertit de mitjana 178 milions d'euros. Una bestiesa. A la Lliga Espanyola, avui, presentació d'Antoni a Sevilla, plorant quan parlava de la seva família, s'ha fet al barri de Triana com si fos un Rolling Stone envoltat de gent. tens ocasió a mirar les xarxes,
he,
no t'ho perdis.
No, no, he vist les imatges.
Antonio és, sí, de Triana.
És una gran estrella,
és,
allà.
És meravellós. Sí, el Madrid i l'Atlètic de Madrid han fregat els 180 milions de despesa. Molt lluny d'això han quedat les quantitats dels equips catalans. El Girona amb poc més de 29 i 4 en variables, el Barça amb 27 i mig i l'Espanyol poc més de 14 milions d'euros.
Totes aquestes són les xifres del mercat de fitxatges. Al Tot Costa ja hem dit que avui hi ha entrevista amb Dani Olmo, però no és l'única entrevista que tindrem al Tot Costa, perquè també sentirem la conversa amb el director esportiu del Barça femení, Marc Vivès, que Ruth Vilà passarà pel Tot Costa. Ara també tenim un avançament, perquè el que ha fet, entre altres coses, és confirmar dues bones, o bones notícies, vaja, pel Barça femení, perquè el club està a punt de tancar les renovacions de dos pilars.
Sí, de dos pilars de l'equip, i Vives es mostra optimista amb la plantilla que encara el curs, tot i que aquest ha estat un mercat molt complicat pel Barça per les restriccions del fair play de la Lliga masculina, i com dèiem, ha anunciat dues renovacions imminents.
Hi ha dues jugadores que ja ho tenim molt avançat, que és Cata i Pina, que... fins que no està signat mai es pot dir, però la veritat és que estic molt il·lusionat i molt content perquè estem a punt d'arribar a un acord definitiu i ja crec que són dues renovacions que d'alguna manera és com dir que estem vius perquè el projecte tira endavant.
I el director esportiu de Barça reconeix que la sortida de Lucía Corrales, que ahir va pagar la seva clàusula de rescisió, ha estat un cop dur pel projecte perquè el club comptava amb ella, i així s'explica també la sortida de Rolfo al principis de l'estiu. Però vaja, per saber tots els detalls de com ha anat aquesta finestra de mercat que tants comentaris ha provocat, escolteu l'entrevista sencera al Tot Costa.
10 minuts perquè siguin les 3 de la tarda, fem una pausa i després...
Un equipo superexperto... talento que ha añadido mucho atleticismo.
Avui, nou partit d'Espanya a l'Eurobàsquet, el rival, Itàlia.
Catalunya migdia.
La pregunta del milió. Tu què faries amb 2 milions?
O sigui, la pregunta dels 2 milions. Has dit la pregunta del milió.
I què?
Que són 2 milions.
Per què m'ho fas, això?
És una altra pregunta?
11 de setembre. Sorteig de la grossa de la Diada. Amb 2 milions d'euros de premi.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Busquem el millor restaurant de Platja d'Aro.
No m'agrada gens, però bueno, tinc molta gana.
És congelat, oi?
El llevantó, sí.
Saps què va del fornés?
A mi m'agrada així.
Però ho comences per la punta?
Jo començo per allà en Tom Sur, i vés a casa meva.
Joc de cartes estiu, amb Marc Ribas. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I després de la jornada de descans d'ahir, la Vuelta reprèn la competició amb la desena etapa que transcorre per Navarra i que compta amb un total de 175 quilòmetres de recorregut i, entre d'altres, un port de primera categoria just a l'arribada. El noruec Thorsten Trin manté el lideratge, però ara volem saber com va l'etapa d'avui, i això ens ho explica l'Isaac Vilalta.
Doncs mira, de moment, amb una fuga que intentava formar-se, però no hi ha manera. Els ciclistes han superat ja el primer contratemps de la jornada, un port que no era puntuable. Com deies, n'hi ha un de primera, que és al final a l'Arra Belagua, abans un port de tercera, l'Alto de les Corones, però ara mateix tot el gran grup junts. No hi ha fuga, s'intentava, però de moment que tot i aquests intents no aconsegueix fructificar. 95 quilòmetres per al final, Thorsten Trein, líder, i tota la resta d'homes importants, per tant, rodant en un mateix grup.
I què passa amb el futur de Juan Ayuso, que és un dels corredors que havia de destacar en aquesta Vuelta, però que al final no li estan anant bé les coses com esperava, com a mínim?
Sí, de fet, això és un serial que ja veurem quan i com s'acaba. Juan Ayuso no continuarà a l'equip UAE la temporada que ve, tot i que per ara no s'ha desvelat per quin equip fitxarà. Ahir a mitja tarda l'equip va publicar un comunicat en què anunciava que a final de temporada trencarien de mutu acord el contracte amb Juan Ayuso i ressaltaven, entre d'altres, que el que ells busquen és l'harmonia en el grup. Avui, atenció, abans de començar l'etapa, Ayuso ha estat molt dur.
Yo creo que la relación con mis compañeros, incluido Almeida, por mucho que se habla, es buena y se merece todo el apoyo que le pueda dar. Y a mí me hubiera gustado terminar también bien con el equipo, porque es un poco durante toda la negociación, antes de la Vuelta, lo que intentábamos, salir bien. Pero bueno, a veces no, parece que no se puede, cuando es más bien una dictadura y una cosa unilateral de poder sobre ti.
Paraules contundents d'Ayuso, que fa mesos que viu una situació que no acaba de ser còmoda a l'equip després d'un tour de l'any passat qüestionable, seguit d'uns mesos sense bones actuacions. Tot i tenir contracte i una clàusula de 100 milions d'euros, Juan Ayuso no seguirà a l'UAE. El líder del Trek és el principal candidat per fitxar-lo, tot i que hi ha altres equips interessats.
I nova jornada a l'Eurobàsquet, on la selecció espanyola disputa avui un nou partit de la fase de grups. El rival és Itàlia, i aquest compromís els dos equips ja arriben empatats, amb dues victòries i una derrota. Què en podem esperar, llavors, d'aquest partit, Ernest Macià?
Doncs mira, que Itàlia parteix una mica més com a favorita, però la diferència amb Espanya no és tan gran. Estan empatades a dues victòries i una derrota. És veritat que Espanya té dues victòries perquè realment ha jugat contra els dos últims partits els pitjors equips del grup, i això li ha permès diguem-ne, anivellar-se a Itàlia, però continua sent favorita la selecció italiana, que té doncs un equip més compensat, amb ex-NBA, que ara mateix estan doncs de retirada, com Danilo Gallinari, que ha jugat 1.000 partits allà, Simone Fontecchio, que ha jugat als Heat. Itàlia és una mica més favorita, però tot i així, en un Eurobàsquet les diferències no són tan grans com de vegades pot semblar. Si escoltem Scariolo, però queda clar qui és el favorit. Escoltem-lo.
Paso adelante de experiencia, porque no siempre es un paso adelante de mejora, ¿no? En los últimos dos partidos sí que lo hemos dado, pero también hemos jugado contra rivales menos fuertes que Italia, por supuesto, ¿no? Va a ser un buen momento para estar muy concentrados a lo largo de todo el partido.
Bé, ara mateix l'equip espanyol està pendent del partit de Grècia, que és el partit del seu grup. Si guanyés Grècia, Espanya jugaria l'última jornada amb una Grècia que hauria fet els deures, però això no està passant ara mateix. De fet, Grècia perd contra un equip que no hauria de perdre, com Bòsnia-Herzegovina, en part perquè la gran estrella, Giannis Antetokounmpo, té molestes de genoll i no està a l'aia, no està jugant.
I seguint amb bàsquet, Ernest, el sí. Barça ha començat avui un estatge de pretemporada a Andorra, i el bàsquet Girona i el Jaiopos Lleida han presentat algunes de les noves incorporacions.
Doncs sí, s'han presentat algunes d'aquestes noves incorporacions. Començo pel que has comentat del Barça, que aquesta tarda ara està entrenant, però aquesta tarda se'n va ja cap a Andorra, on el dissabte al migdia juga un partit contra París. El bàsquet Girona ha presentat tres jugadors: Derek Netham, un base, Otis Livingston segon, un altre base escorta, i Mark Hughes, que l'any passat jugava al Betis, que va pujar a la CB, però finalment el Betis no complia els papers i, per tant, Mark Hughes s'hagués quedat a l'Aleport. Ho va aprofitar bé el Girona. També, doncs, Nikola Maric, i el Lleida ha presentat a Georgi Goloman, un aler pivot hongarès que havia estat a Girona i que donarà una cosa que l'any passat al Lleida li va faltar a principi, a les primeres jornades, i és poder interior.
El debut de la selecció espanyola masculina d'hoquei patins a l'Europeu de Portugal ha estat positiu, amb una victòria davant França. El combinat espanyol, amb pràcticament la totalitat de jugadors catalans, afronta avui un nou compromís contra Itàlia, que ahir va donar la sorpresa superant l'anfitriona, Carles Vila.
Els italians van guanyar la selecció de Portugal per 2-3, mentre que l'equip espanyol es va imposar per un ajustat 2-1 a França. En cas de victòria avui contra Itàlia, els de Pere Bàries s'asseguren passar als vuitens de final amb una millor posició en els encreuaments. El jugador del Reus, Martí Casas, parla d'aquest rival d'avui.
Itàlia, un equip super tècnic, un equip ja que va amb un bloc molt continu, de continuïtat, diguéssim, dels últims anys. Ha canviat quatre presses i que serà molt guerrillera.
Casas creu també que, tot i els canvis que hi ha hagut a l'equip espanyol i l'entrada de gent jove al grup que s'ha format, convida a ser optimistes.
El bloc, diguéssim, dels últims dos campionats ha variat, ha entrat gent nova, però la veritat és que molt contents dels que han vingut, dels que bueno, doncs, per sort podem seguir, no? I la veritat és que és, com diu, una selecció, el primer que es busca no és això, el que comentaves tu al grup, i jo crec que tenim bona selecció per donar la cara i per intentar, doncs, defensar aquest títol.
Aquest partit entre Espanya i Itàlia començarà a les 8 del vespre.
I en tennis, Marta García, s'han definit els emparellaments de quarts de final del US Open.
Sí, tant en el quadre femení com en el masculí, que comencen a disputar-se avui mateix. El primer partit enfrontarà Carlos Alcaraz amb el txec Jiří Leseka. Ja serà de matinada quan Novak Djokovic s'enfrontarà a l'estatunitenc Taylor Fritz. L'últim a classificar-se per als quarts ha sigut el número mundial italià Jannik Sinner, que ara haurà de jugar, protagonitzarà, vaja, un duel italià en quarts contra el seu compatriota Lorenzo Musetti, que va ser el botxí del balear Jaume Munar. I en el quadre femení, Jessica Pegula jugarà contra la txeca Bárbara Krejčíková, i esta pròxima matinada la bielorussa Nina Sabalenka tindrà també una rival txeca, Markéta Vondrousová. També s'han classificat, entre altres, per a quarts, Iga Świątek o Naomi Osaka.
I ara parlem de golf, perquè a finals de mes es disputarà la Ryder Cup, que és la competició bianual que enfronta els millors golfistes europeus amb el dels Estats Units. Ja se sap qui serà el combinat europeu que defensarà el títol aconseguit en l'última edició i destaquen diversos noms il·lustres, Carles.
Ja es coneixien 6 dels 12 jugadors, els que s'havien classificat per rànquing, són Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Rasmus Højgaard, Robert McIntyre, Rory McIlroy i Justin Rose. Ahir, Luke Donald va anunciar els altres 6 escollits per ell. La primera elecció va ser l'irlandès Sean Lowry i la segona, el basc John Ram.
It's a different feeling.
És una sensació diferent. No em pensava que estaria tan emocionat com em sento ara mateix per haver estat escollit. Tot i que en Luke em va trucar i m'ho va dir ara fa uns dies. Sabia que seria especial, que seria especial. Estic impacient per ser a Big Page. Els aficionats de Nova York segur que seran increïbles. Serà difícil per nosaltres, però tinc ganes de fer-ho millor que l'última vegada que vam jugar als Estats Units.
And the last time we did in the US.
Donald reconeix que es feia difícil deixar fora de la Ryder Ram.
Bé, crec que en John realment estableix l'estàndard per a nosaltres. És algú que té una forma de treballar amb tot el que fa d'una manera molt meticulosa. Normalment és la primera persona, per exemple, que surt de la sala de l'equip. És una cosa que sempre veus. En John entén la història de la Ryder Cup, el que representa, i òbviament vol seguir els passos d'alguns jugadors espanyols increïbles que han liderat aquest equip, el Sergio, els José María i, per descomptat,
la llista es completa en Ludwig Aberth, Matt Fitzpatrick, Victor Holland i l'austríac Sepp Straka. La Ryder Cup es disputarà a Nova York del 26 al 28 de setembre.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Més esports a les 7 al Tot Costa. Recordeu, avui entrevista amb Dani Olmo. Seguim aquí a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i el gran Òscar Fernández.